hauria estat un bon fals inici d'aquests, però bueno, ens el perdem, perquè no l'he volgut donar a gravar.
És que sempre tinc d'aquests. Tranquil, ja en sortirà un altre. Tinc per donar i per vendre.
Sí, però començar un episodi d'aquests de prediccions del 2025 parlant del teu gain personal, l'àudio que ha d'estar no sé quina coma del decimal, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, però que no és el meu gain personal com del meu guany de coses que hagi fet. O sigui, és el gain del micro. O sigui, imagina't, eh?
Què tenim avui, tio?
Ah, avui t'he preparat una cosa divertida. Perquè com que havíem de fer prediccions, he pensat, a veure, en lloc de fer prediccions, que després no es compleixen i no se deixen per res, igual, el que és més interessant és com que t'he preparat una llista de 15 preguntes que indirectament parlen de prediccions, ja sigui a nivell polític, esportiu, tecnològic, econòmic, bla, 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 hi ha una mica de tot, val? On realment el que s'està fent implícitament és una predicció, però que tu respons amb si no, o jo et dono dues opcions i és A o B, vale? O sigui, i llavors això ja dona peu a la predicció en si mateix.
Val, val, m'agrada, no tinc ni idea de per on anirà això, però m'agrada el risc.
No, és a dir, tot són preguntes com molt senzilles, el que passa és que, clar, t'has de mullar en algun moment, no? I has de dir, escolta, doncs, jo penso que serà A o B, i llavors fent això implícitament estàs fent la predicció i B et dona peu a parlar del tema que en general jo penso que és interessant i són coses que hem anat tocant durant l'any al podcast. I també hi ha, és veritat, m'he oblidat, hi ha metaprediccions, és a dir, hi ha coses de foc a terra, evidentment, també.
Oh, interessant, interessant. Val, val. Mira, jo havia fet un exercici, però no donarà temps, que era el de comparar, o sigui, li havia demanat prediccions basat en tot el que sap sobre mi, sobre el món, tant a ChatGPT com a Perplexity, per comparar a veure les seves prediccions, no? I la veritat és que no és tan mal. La majoria són bastant tovetes, però n'hi ha un parell que són molt curioses, perquè en concret els havia demanat com 10 categories, val? I una d'elles era: pots predir quina serà la major cagada d'Elon Musk el 2026. I la veritat és que les respostes són bastant bones. Però bueno, a veure si dona temps al final i les mirem. O pot ser que surtin implícitament en alguna de les teves, eh?
Que per cert, has vist que hi ha això de l'any en review d'OpenAI i que està disponible a la UI. O sigui, es veu a Europa, però no funciona. És que no funciona perquè estem a Europa, no? I, tio, no ens ho donen a nosaltres encara. Llavors, està disponible, pues, si vius, no sé, a Nova Zelanda, a Estats Units, i ets tan afortunat que vius a Gran Bretanya i vas sortir amb el Brexit. I llavors ja tens aquestes coses, però nosaltres no. Llavors, és molt curiós perquè, o sigui, tu ho pots fer, o sigui, et deixa, però llavors et surt com mític error vermell, com, tio, et retorna una merda a dalt, vale? I li dic, però el bo és que, clar, com que és un xat, li pots preguntar, li dic, però què passa? I em diu, sembla que no està disponible. Llavors li pots començar a dir, però és perquè vivim en aquesta merda Unió Europea? I llavors et comença a dir coses d'aquestes, saps? Com, res, en fi, que és divertit. Va, bueno, comencem.
Digue,
o no?
Foli.
Per un que ens preparem. A veure, pregunta número 1. El 2026... és l'any que Xina invadeix Taiwan, sí o no?
A més, ho he de saber jo, que no en tinc ni idea de moltes d'aquestes coses, eh? Si representes, ho he de respondre jo.
Et diria que de totes les preguntes, aquesta, i per això l'he posat la primera, per descol·locar-te una mica, és la que potser menys està dins del teu arc d'interessos, et diria. Bé, no, la segona que més. N'hi ha una que està fora, totalment fora, però la tenia que posar igualment.
Serà de Fórmula 1, l'altra, no? La de Xina no tinc idea, però curiosament és una de les categories que li havia posat jo a ChatGPT, saps? De conflictes geopolítics i en concret especialitzats en Estats Units-Xina, la relació entre Estats Units-Xina, Xina i voltants, Estats Units-Rússia, o Rússia i Ucraïna, i Israel i l'Orient Mitjà, val? Però per no llegir-m'ho ara, perquè no m'ho he llegit, no tinc idea. No, jo diria que no.
Va, és que, saps per què te l'he posat?
Perquè... per què?
T'explico per què. O sigui, de tots els events que poden ocórrer en el món, que estan sobre la taula, és a dir, que poden passar, vale? O sigui, perquè hi ha preguntes que a la vida que són vàlides i hi ha preguntes que són invàlides, vale? O sigui, preguntar, no sé, de quin tipus de formatge està fet la Lluna és una pregunta invàlida, vale? Perquè no està feta de formatge, vale? Llavors no és una pregunta que no et pots fer, o sigui, no està com a l'arc de preguntes que són raonables, vale? Però,
vale.
Dins de les preguntes que estan sobre la taula que et pots fer, primer que, 1, a dins de la finestra d'Overton estigui la idea de que Xina pugui invadir Taiwan, a mi em sembla una salvatjada, ja d'entrada, que se'n parli obertament, com d'un conflicte nuclear, val? Però et diria que possiblement és la cosa que tindria més impacte en el món després de, evidentment, no ho sé, que tinguin, que tirin un artefacte nuclear enmig d'una ciutat de més de 3 milions d'habitants. Vale? Això seria com la cosa més catastròfica. Crec que la segona, possiblement... No, és que jo crec que seria pitjor, inclús. O sigui, perquè, clar, com es veu una invasió de Taiwan? No és de Taiwan, es veu pues, que, tio, que agafen un missil i el tiren a sobre de la fàbrica de TSMC. Ja està. Però en el moment que això passa, és que la nostra civilització és que tornem als pals i a les pedres, eh? Però literal, és molt pitjor que una bomba nuclear, això. Però molt pitjor. És a dir, pararia les línies de producció de totes les empreses americanes. Jo, és que, de veritat, o sigui, jo si fos xinès, és que no sé per què no ho fan. O sigui, a veure, evidentment sé per què no ho fan. Però és com dir, mira, escolta, quan ja veus que el conflicte aquest d'aquesta segona Guerra Freda l'estàs perdent i dius, escolta, arma d'últim recurs, és que destrosses aquella fàbrica i s'ha acabat. I més, com que després d'haver-hi tantes prohibicions sobre ells, amb el tema d'Nvidia, de que no els deixem exportar xips, etc., etc., clar, els tios estan apanyant, eh? O sigui, qui té la segona millor capacitat de crear aquest tipus de productes són ells. Per tant, en el moment que es carreguen la fàbrica, és a dir, el niu d'on surten totes aquestes coses dels quals veu Occident, seria com la cosa més sensata que podríem fer a nivell bèl·lic per carregar-se el món, literal. I, dit això, és que no n'hem parlat mai d'aquest tema, però a mi em sembla molt interessant. Dit això, si ho poséssim i si giréssim el taulell de joc i diguéssim, va, hi ha una illa a, no sé, a 15 quilòmetres de Nova York, que resulta que no és de terreny americà, jo no em crec que els americans no agafessin i se la quedessin. És que seguríssim. És a dir, tu imagina't que hi hagués
una illa... Tio, que collons no s'han de quedar una illa petita.
No, però és que... Però, clar, tu imagina que tinguessin com una illa petita, tio, allà al costat, i que, sí, jo què sé, m'ho invento, que fos de...
Perejil.
Sí, no? I no sé, i que fos d'Alemanya. Tio, allà ho haguessin invadit, fot 50 anys ja.
Val. Bueno,
vale, jo dic que no, Jo dic que tampoc, que no. Jo dic que tampoc,
mira,
que tampoc
estava mirant i ChatGPT serà... i diu que tampoc, eh? ChatGPT està amb tu. O sigui, el mode expert de ChatGPT diu que no, la prioritat de Beijing és evitar caure en una guerra prematura sobre Taiwan perquè prefereixen seguir construint forces seves.
Té sentit, però bueno, però ho tenen allà i és que ho poden executar quan vulguin. És que és la cosa més tonta del món i és la cosa que més mal faria Occident. O sigui, no crec que puguis fer més mal a Occident que com anul·lar o treure del mapa la fàbrica de TSMC. És que, Àlex, en demanem tant, però tant de tot, eh? És a dir, és que i ara com per posar com el problema del primer món, però és que no podries anar a l'Apple Store a comprar un iPhone, eh? És que és molt heavy, eh? O sigui, s'hauria acabat, és game over, eh? O sigui, no hi ha manera de fabricar aquell component en un altre lloc. A mi em sembla com algo... I clar, i ara t'ho he posat com en el problema de no, és que no ens podrem comprar l'últim model de l'iPhone. No, és que, no ho sé, una empresa no podria invertir més en data centers perquè no podria fabricar els chips que van en aquella empresa. És a dir, és tot. És a dir, no... Seria un game over bèstia, eh? Seria un reset molt sèrio. En fi.
Molt bé, next.
Següent pregunta. Creus que el 2026 la IA desplaçarà totalment, alguna categoria laboral? Exemple, a final de 2026 veurem que ja no hi ha paralegals o no hi ha dissenyadors. És a dir, totalment desplaçada.
No, totalment desplaçada no. No crec. Jo crec que no acabarà passant mai això, eh? Vull dir, no només el 2026, tampoc el 2027. Suposo que hi haurà algun subsector molt petitet, que sí, però jo crec que al contrari, jo la meva predicció al respecte d'això és que s'acabaran creant més, encara més estudis format bútic de gent que fa bé les coses i que són anti-IA. Per què? Perquè ja hi ha un gran moviment, no? Contracultural en aquests moments, que és anti-IA i tot això, que està de moment molt focalitzat en alguns sectors artístics, val? Inclús està polititzat, eh? Vull dir que molta part de l'extrema esquerra també s'està posicionant cap allà. I I si bé, o sigui, jo crec que passarà una miqueta com ha passat pràcticament amb qualsevol tecnologia, no? Que diguem que la gran mediocritat, o sigui, el 80% de la distribució gaussiana sí que serà afectada de ple i hi haurà molta substitució aquí, però sempre quedarà com aquest 10% cap a un dels cantons, o 20 inclús, que confiarà més en el saber fer manual, val? És a dir, vull dir, perfectament, el no-code podia haver-ho fet fa molts anys, no? I ara ho estem veient amb el vibe coding, que diuen, hòstia, el no-code acabarà amb el software a mesura. El SaaS acabarà amb el software a mesura. Avui en dia el vibe coding acabarà amb el software a mesura. No, tio, no està acabant mai amb el software a mesura. I jo sé que amb això estic esbiaixat i visc a la meva bombolla perquè dirigeixo Marsplace, eh? Però hi ha tanta gent que al final vol seguir fent les coses com sempre que l'any que ve no serà l'any. O sigui, cada any anirà guanyant terreny, eh, aquest desplaçament, però aquest any encara no ho hem vist. De fet, estem veient ja els primers projectes que són els de m'he construït algun vibe coding, m'ho pots reescriure perquè sigui un software que pugui anar a vendre, que pugui funcionar. Com va passar el 2017 amb el gran boom del no-code, low-code i tot això, que era com tècnicament, ui, amb això ja no havies de construir mai més software, els developers estan morts i tal, 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 i al cap d'un any o dos ens va venir un fotiment d'empreses dient, bueno, és que hem fet això amb no-code, però clar, hem vist que els inversors no ens volen invertir perquè té problemes d'escalabilitat, que té moltes dependències, que no es pot vendre això. Nosaltres també, doncs és una mica un clusterfuck de coses que es trencaven per tot arreu. Passarà el mateix amb vibe coding. Sé que ho estic centrant molt amb el codi, però segurament és exportable i extrapolable a molts altres sectors. Jo crec que no ho veig com a sector. Hi haurà alguna cosa que sí que ja deixarà de tenir sentit que la fem sense IA, però no et sabria dir quina, val? És a dir, no, clar, és que... no sé si són generar... És que no se m'acut res, saps? Vull dir, qualsevol cosa encara que... té sentit fer-la a mà.
M'ho has portat massa... que jo entenc per defecte professional, no? Com en el teu terreny, però potser la meva pregunta anava, era una mica més obliqua, és a dir de la mateixa manera que no ho sé, quan va aparèixer l'ordinador personal va desplaçar moltes feines que és a dir, quan dic desplaçar vull dir que va com obliterar, és a dir que les va deixar a zero i van deixar d'existir que abans es feien, però amb l'ordinador personal van deixar de tenir sentit. La meva pregunta és: en quin moment veurem que aquesta tecnologia agafa una feina i la fa com obsoleta? És a dir, jo què sé, l'ordinador personal va deixar obsoletes les secretàries per escriure mails. Ja van deixar d'escriure mails a la gent i se'ls escrivia la pròpia gent, saps? Doncs si el 2026 serà l'any en què hi haurà una categoria molt concreta...
Hi ha secretàries que continuen escrivint mails, vull dir que...
Correcte. Realitat... No, és que sí, però vull dir que virtualment...
Suposo que el 100% no es pot donar mai, eh?
Correcte, clar. Correcte, però vull dir que virtualment està extingida, diguem, tal i com la coneixem. I per això t'he posat com l'exemple, jo que sé, dels paralegals, que sembla que estan en vies d'extinció, i no m'ho volia centrar tant en el software, perquè crec que allà justament és on no s'extingiran les feines, però...
Jo et diré un sector que no matarà la IA, que són els... putos notaris, tio. I vaig haver de perdre 2 hores firmant una ronda de finançament. I amb tot aquell ritual totèmic d'haver d'esperar tothom, signatura individual, signatura col·lectiva, ara que estem tots aquí, us llegeixo aquest document, no sé, tio, saps? Vull dir, m'agradaria que la IA es carregués tot el món dels notaris, però no ho va fer el blockchain, que havia de ser el que mataria tots els advocats i notaris, però bueno, en fi. No ho sé, no t'ho sabria dir, i és que hi ha molts camps que queden molt, molt fora del meu expertise, saps? El descobriment de proteïnes, el tema de la conducció autònoma, d'optimització de càrregues de bateries, és que no ho sé, saps? Vull dir, segurament en aquests altres sectors que estan fora del software té sentit, però no t'ho sabria dir, no.
Tercera pregunta?
Vinga.
Tercera pregunta.
De moment estic suspenent, tio, tinc la sensació que...
No, bueno. Mira, aquesta igual és més per tu. Tercera pregunta és: el Barça guanyarà la Lliga?
Hòstia, sí, va, jo aquí em mullo, jo crec que sí. Jo crec que si no fem una gran cagada, si no se'ns lesionen 4 o 5 dels bons aquest any, sí, el Barça guanyarà la Lliga. Crec que tenim bon equip, i és que el Madrid està en la merda aquest any, eh? Però bueno,
O sigui, el 2026 el Barça aixeca el títol, eh? Era fàcil. Sí, el Barça... Bueno, aquesta per mi és la més difícil de totes, eh?
Bueno, o sigui, sens dubte. Mira, i jo tampoc és que segueixi tant el Barça, però bueno, un mínim sí que vaig veient de tant en quant, eh? Però encara no ha tornat al punt aquell de dir torno a estar encigalat amb el Barça per tornar-lo a veure a tots els partits, com vaig ser amb l'època de Guardiola i més o menys amb l'època de Luis Enrique, però crec que no està tan lluny. O sigui, que queda relativament poc perquè torni a enganxar-me a voler veure tots els partits del Barça.
Recorda que això ho agafarem el 31 de desembre del 2026 i la revisarem una per una, eh? I...
Val.
Ens posarem en evidència.
Següent.
Veurem algun model d'IA, exemple, Gemini, ChatGPT, etc., dominar sobre els altres?
No, i et dic per què. El que sí que passarà aquí és que començaran a despenjar-se algunes de les secundàries, val? En el moment en què, ara hi ha una certa roda bastant curiosa, no? Que hi ha com els quatre grans players que, doncs, que tens Gemini, OpenAI, Grok i Anthropic, no? Serien els quatre grans players. N'hi ha més, però estem en aquell moment en què, i de fet hi ha un meme d'aquests que és els quatre, diu, vostè està aquí, no? Si ara mateix és Gemini té el millor model, però hi ha una fletxa com indicant que la setmana que ve OpenAI traurà el millor model, no? I després d'aquí una altra setmana serà Grok i després serà Anthropic, no? Aquests quatre jo crec que seguiran estant aquests quatre. Tampoc veig que surti algun altre gran player, però sí que veig que s'aniran despenjant els secundaris. Val? Hi ha com una capa de secundaris que a poc a poc aniran perdent força. En pro de, home, s'han quedat sense pasta i acaben sent absorbits per algun player més gran, o es superespecialitzen, tipus Eleven Labs, no? O sigui, Eleven Labs ha agafat un nínxol claríssim, que és el d'anar a buscar tot el que està relacionat amb l'àudio, val? I la veu. I clarament s'estan especialitzant cap allà perquè veuen que la batalla de la AI generalista està perdudíssima, val? I que el seu valor radica precisament ser els millors en el que fan, i segurament n'hi ha d'altres, eh? No sé si Suno doncs serà per la música... Hi ha alguna, segurament en els camps que deia abans que no conec, hi ha models boníssims, no?, en aquest sentit. I les grans arribaran a un punt en què diran, vale, doncs ara em toca a mi comprar aquesta altra. No veig que hi hagi una davallada d'inversió encara l'any que ve, però si hagués d'apostar per una petita desacceleració en inversió, sí. Per què? Perquè ja s'han fet les grans rondes, inclús absurdes, ja portem molt de temps veient-les. I no s'estan veient tampoc els retorns potser que s'esperaven. Per tant, sí que podria veure una petita desacceleració l'any que ve. No sé si hi haurà tampoc grans adquisicions, però sí que ja es comença a veure que els petits players d'AI ja estan palmant, els mitjans ja s'estan començant a col·locar per allà. De fet, ja Cursor ha fet un parell d'adquisicions, Mistral també. El més normal és que els players mitjanets, diguem el tier 3, ja comenci a col·locar-se amb, no sé, acomodar-se amb alguna empresa més gran perquè té tot el sentit de mercat i perquè segurament cada cop els hi costa aixecar més pasta. No? Empreses que havien invertit molt en els seus models estan adonant que la guerra de la creació de models propis no té cap sentit, a menys que et diguis Google, Microsoft o OpenAI, i quatre o cinc més, i aleshores arribarà el punt i diran, bueno, tenim aquests models, són molt bons, els nostres enginyers són boníssims, adquiriu-nos, no? I jo crec que és el que acabarà passant. O sigui, l'any que ve veig bastant M&A, no boníssim en la majoria dels casos, perquè seran més acquihires, però sí que hi haurà algun petardazo d'aquests dels grans, però serà més petardazo pel fet de que ja havien aixecat pasta i que els acabi comprant algú altre, però no perquè sigui un gran retorn pels inversors, eh?
És que això ho estàvem comentant l'altre dia sobre com aquests models es financen, uns, evidentment, amb els revenues del seu negoci i els altres amb deute, o, en aquest cas, amb equity, és a dir, amb rondes de finançament. I... clar, és que a mi em va recordar, o sigui, no ho vaig mencionar en el seu moment, però és que em va recordar molt, no sé si, segur que has escoltat aquesta història de que quan Google va començar al principi, quan era un projecte de recerca de Stanford, va ser possible fer-ho en aquell moment i no un any més tard o dos anys més tard, perquè just en aquell moment encara era possible, i quan dic possible vull dir físicament possible, indexar tota la web perquè era molt petita. No? És a dir, aquell projecte fet dos anys més tard ja no hagués estat possible perquè, bueno, si simplement Stanford no tenia els recursos com per finançar un projecte d'aquesta magnitud. Però llavors encara va ser possible. Clar, la pregunta és, o sigui, o l'analogia és, clar, quan OpenAI va començar a, no sé, pujar-se a la roda d'entrenar models, igual el cost que tenia entrenar un model era desorbitant, però no tan desorbitant com per dir, escolta, és infinançable a base de rondes i no dels revenues del teu negoci, no? Però clar, o sigui, quan han entrat les grans, el joc, o sigui, com que ha pujat de nivell. És a dir, ara estic segur que cada vegada que entrenar un model es tenen que agafar fort, perquè igual la factureta és divertida. O sigui, aquest concepte dels YOLO runs, saps, que feien de dir, va, sí, provem a veure què passa. Jo crec que això ja no passa. És a dir, perquè això ja, clar, cada vegada que un YOLO run d'aquests et costa en l'ordre dels cents de milions o en bilions, doncs igual et pica bastant. Clar, per això estava aquesta pregunta aquí, perquè és fins a quin punt és aquest l'any en què els costos de tot plegat són tan absurds que no hi ha ningú que sigui capaç com de finançar això a nivell de posar diners sobre la taula sense que realment hi hagi un model de negoci darrere. Aquest era l'esperit de la pregunta, però sí, ben contestada, està bé, està bé.
Bé, a veure, si aconsegueixo provar al final de l'examen.
No, aquesta ha estat molt bé, aquesta ha estat molt bé. A veure, ara et dono molt difícil, Àlex, per això.
Ui.
A veure, pregunta número 5. El 2026 tindrem un patrocinador estable?
A veure, el patrocinador estable som tu i jo, Marc. Vull dir, això ho tenim claríssim.
Aquest ha estat sempre allà. És a dir, un que no siguem tu i jo.
Un que no siguem tu i jo. M'agradaria pensar que sí, però clar, és que com que fem zero esforços, tampoc ho estem prioritzant, eh? Vull dir que no estaria de més tirar 3 o 4 mils a marques que ens agradin. O sigui, de fet, mira, és una discussió que he tingut també amb el podcast de Marsbase, no? És a dir, allà sí que hem rebut alguna proposta de ui, us volem patrocinar i tal. I nosaltres hem fet l'exercici intern de dir sí, podríem agafar sponsors perquè els números surtin en verd, no? I ja està, els del podcast, eh? Però a quin preu, no? Preu de posar un logo d'una empresa que més o menys et pot agradar o no, però que tampoc aporta tant, que ja et dilueix una miqueta la marca i que ja li hauràs de reportar i que hauràs de negociar. Et porta molt overhead, val? A nivell de gestió, un tema d'un sponsor, i això ja ho vaig patir amb Startup Grind. I una miqueta la discussió que hem tret és la de crec que només tindria sentit que ho féssim si hi ha algú que realment pot aportar molt a nivell de credibilitat i que estigui directament relacionat amb la gent que fem. És a dir, si ens vingués un cursor, per exemple, o eines que fem servir nosaltres, cursor, Notion, jo què sé, saps? Històries aquestes més per developers, Render, Netlify, d'acord, diríem, mira, té sentit perquè dona com una certa credibilitat i autoritat que tinguis aquest sponsor, no tant per la pasta, sinó per dir, ostres, treballen amb aquesta gent, no? I que hi hagi una col·laboració més enllà dels diners, val? És a dir, que hi hagi un partnership que afecti la P&L de les dues parts. Si no, és paper mullat, val? I llavors jo crec que Foca Terra hauria de ser una miqueta així. És a dir, nosaltres perfectament, tu i jo podem seguir pagant tot, no ens importa. Tenim també el recolzament d'alguns i algunes Patreons que ens paguen per això i estem molt agraïts. No, jo no faria el moviment d'anar a agafar un sponsor que tampoc ens aporti molt, val? Sinó que sigui algú en el que estem alineats i que realment nosaltres els hi puguem aportar a negoci, val? Perquè si no, la gestió haver de gestionar ja només els contractes, reunions, que volen reporting, que si no sé què, si ens donen molta feina, per 4 duros no ho agafarem. O sigui, ha de ser algú que aporti o molts calés o que ens doni coses que nosaltres, doncs, que, no sé, per exemple, o sigui, algú que ens digui, no, mira, i graveu tots els episodis aquí, així no heu de gravar allà al Barcelona Media Hub, que estem encantats amb ells, perquè al final també és pasta, no? Però ens donen un estudi de puta mare i podem fer els esmorzars amb horquilla i tot o sigui, que ens treguin tot el cost operatiu del podcast, per mi seria fantàstic, no? I que ens facilitin molt la vida, no? I que això també sigui com una experiència perquè convidats i convidades que vinguin, que no ens costa res portar-los, val? Però jo entenc que potser hi haurà algú altre que dirà, bueno, només aniria en un lloc molt més especial, val? O sigui, és a dir, hi ha molts podcasts que no els hi va la gent perquè igual el lloc on graven és una merda o perquè graven online i, per tant, no té molt valor, però si els portes a un lloc molt xulo sí que anirien, no? A més, com un estudi a plató. Els ajuda a que grans convidats i convidades puguin anar. Nosaltres no tenim aquesta problemàtica, val? Però entenc que es podria solucionar amb un gran partner com a patrocinador del podcast. Jo no ho sé. Jo, si hagués de fer l'aposta de que si tenim un patrocinador continuista, com va ser el model el que vam tenir Parlem, seria fantàstic. Però tu i jo crec que no li dedicarem esforços a anar-los a buscar directament si encara no hem aconseguit aixecar això del vídeo.
M'has fet el pitch per un concepte tipus Calvotel Labs, saps? Com que tenen esmosar de forquilla i estudi. Encara s'ha de construir, Val. Però jo veig que té futur. Vale, següent pregunta. Fa molt temps que no parlem d'Apple. Per raons molt vàries, igual perquè, no ho sé, o sigui, les seves novetats s'han tornat bastant monòtones, no sé si hi ha molta xitxa al voltant de la companyia últimament, però volia posar-te en una d'Apple perquè sempre ha estat una temàtica continuista dintre del nostre ideari, no?, en el programa. Llavors, tu creus que Apple comprarà una OpenAI o similar, és a dir, una gran compra d'IA? Tots recordem que Apple no es caracteritza per fer grans adquisicions, és a dir, fa acquihires petits en general, i de fet crec que l'adquisició més gran que va fer va ser un, no acquihire, sinó un friend hire, que va ser la de Beats, perquè era de l'amic de l'EDQ, que
sí.
Història ben coneguda, de fet 3 bilions, que a dia d'avui això es considera el canvi del pa d'una adquisició tecnològica. I sí, pràcticament.
Sí.
I per tant, Apple no ha entrat mai en aquest joc de fer grans compres ni, no sé, s'ha vist més sempre fent buybacks d'accions i coses d'aquestes. Hi haurà una compra d'aquestes? O va, si vols també et poso més fàcil, traurà un dispositiu que no està en la seva línia de producte únicament dedicat a intel·ligència artificial, digue-li pin, digue-li culleret, digue-li calçotets amb IA.
Jo crec que depèn bastant de lo que faci OpenAI, en aquest sentit. Val? Per la part de dispositius, no? Ja es rumoreix aquest dispositiu que tècnicament, doncs amb Johnny Ive, no? Que han de fer, però no sé si... Ara no me'n recordo. No està com rumorejat que sortirà el 2027, no el 26, el d'OpenAI? O estic equivocat? És que jo crec que depèn molt d'això,
Parem un moment la conversa, perquè la meva pregunta 12 o 13 era...
Vale.
Veurem el dispositiu de Johnny Ive? No, te la puc fer ara, si
no,
vols.
No. Bueno, ho lligo com això, Jo crec
lliguem-ho.
Abans del 2027 no sortirà el dispositiu aquest de Johnny Ive, però és que no sé si està anunciat, aquesta és la cosa, val? A nivell de dispositiu, Apple, no, jo crec que no, fins que no surti alguna altra cosa, val? Però, bueno, també ens podria sorprendre, no? Perquè al final el first mover no és una carta que hagin jugat mai a Apple, o potser han jugat alguna vegada, però no són coneguts per això. A nivell de grans adquisicions, tampoc ho veig, però sí que Apple són molt de fer les petites adquisicions estratègiques, no? Així com, de fet, Apple va comprar aquí a Barcelona, va comprar la gent de Billings, que és una empresa d'IA i que, de fet, és una empresa d'optimització d'algoritmes de recomanacions que feia els algoritmes de Netflix, entre altres coses, O sigui que jo veig més que acabaran comprant alguna cosa per ficar-li a Siri i a veure si Siri reflota o no, o ja l'acaben d'enterrar i posen una altra cosa, AIs específics, crec que Apple serà més de fer les petites adquisicions estratègiques, comprant dos o tres players d'aquests que deia jo, Tier 3, 4, inclús potser Tier 2, per anar a ficar allà la AI, per exemple, en el seu, o sigui, per la part de generació de contingut, no? de les seves produccions que fan i tal, jo crec que per allà podria tenir més sentit que comprés una empresa d'AI per optimitzar aquesta àrea del seu negoci. Altres àrees de negoci que podrien millorar amb AI, segurament podries tenir doncs, la càmera dels telèfons, val? Perquè d'alguna manera s'està arribant, ja ho saps, s'està arribant al límit físic del que es poden fer les càmeres dels telèfons i s'està, amb AI s'estan ampliant les seves capacitats, no? Jo crec que pot tenir més sentit aquí, inclús segurament amb la gestió de les bateries, de la temperatura dels telèfons, però ja dic, aquí m'estic entrant en terreny arenós i no voldria fotre la pota, però jo crec que té més sentit que Apple compri aquest tipus d'empreses d'intel·ligència artificial per optimitzar certs processos molt verticalitzats, però no una generalista. Una generalista a Apple no li aporta res. Seria entrar tard i malament a aquesta cursa desbocada que porten els quatre que dèiem abans i que no aportaria, jo crec que no faria créixer el pastís. Val? En el moment que ja tens quatre grans players, posar-ne un cinquè, crec que no aporta res. O sigui, per què? Perquè el factor competitivitat ja hi és. El problema és quan tens només un player que et domina tot, que tens un monopoli i que no està incentivat a arribar a un punt en què quan ja té tot el mercat no està incentivat a innovar perquè no té competició. Exemple, Booking.com, no? Si tu vas a Booking, és un mercat que està dominat pràcticament el 90% per Booking. Tenen el monopoli, tothom està forçat a treballar en Booking, els hotels estan agafats pels collons per Booking i Booking no innova absolutament res. Segur que té coses en les que sí que innova i fa coses per darrere i el que tu vulguis, però no està incentivat a millorar perquè no té una competència. No és que hi hagi Booking té el 45% de mercat, l'altre té el 30% i hi ha una miqueta de rivalitat i clar, no, i que es copien les coses entre ells. No n'hi ha, el competidor més directe a Booking seria Airbnb i no gairebé ni es canibalitzen l'un a l'altre, no? O sigui que no, jo crec que no té sentit. No, per tant, resum, no entren en la cursa de les grans i les generalistes, faran alguna adquisició, però si pot ser que alguna d'aquestes sigui en l'ordre dels billions, però perquè avui en dia és el que dius tu, és el canvi del pa, però no perquè sigui una gran quantitat de pasta, però serà molt més verticalitzada i no al hardware al 2026.
No al hardware, eh?
No.
Ben tirat, jo hauria dit el mateix. No veig... o sigui, igual treuen alguna cosa nova, però no específicament dedicada en aquest vertical. És a dir, no serà el PIN o el... No ho sé, està mític rumorejat el... Com un HomePod d'aquests en pantalla, des de sempre s'ha dit que el trauran. Em crec una cosa d'aquestes, però no em crec un...
El cotxe.
El cotxe.
Ha tornat el cotxe.
Déu meu, el cotxe.
Un patinet d'Apple, vinga.
Exacte. Següent pregunta. Va, que anem tard, que Déu-n'hi-do, que no estem ni a la meitat i portem mitjoleta, eh? No. Està bé. Tens bones opinions. A veure. Aquesta pregunta. El següent. A veure. Tots sabem ben bé que l'SP 500, a part de ser les 500 empreses més valuoses del mercat americà, es fa servir una mica com a termòmetre de com està funcionant l'economia, no? Malgrat que no hi ha una correlació molt directa amb la vida quotidiana, sí que es fa servir per veure com està funcionant l'economia. Per fer una mica de recap, el 2022 va ser com l'any que va anar avall, va palmar un 19%, però en els següents, 23, 24, i sembla que va de camí al 25, a tancar amb més d'un 20% de guanys. La pregunta és, 2026, a l'S&P 500, en verd o en vermell?
En verd. Jo crec que serà un any de guanys, però moderats. Val? O sigui, amb una certa estabilització, sobretot si... Perquè jo crec que ens estem acostumant ja a aquesta tendència que va començar el 2020 i pocs de cada tres mesos tenir un gran conflicte, crec que al final ja hem acceptat que això és la nova realitat i que les empreses també s'estan acostumant a no planificar més enllà dels tres mesos. Empreses grans, evidentment, fan més, però ja ningú fa plans a cinc anys vista. Les empreses més grans potser el fan a un any vista, les empreses petites el fem a tres mesos vista i de vegades a un. I jo crec que una vegada t'has acostumat a aquesta incertesa, ja quasi que pots planificar per això. Què pot haver-hi? Grans conflictes a l'hora de, doncs el que deies tu, no? Doncs el tema de si hi hagués un tema de Taiwan o hi hagués alguna escassedat estratègica d'alguna matèria prima per temes també geopolítics, podria ser també un desencadenant d'un estancament de l'economia. Però a partir d'aquí, bueno, ja veurem. També podria ser que sortís alguna cosa que realment ara comenci a patar-ho molt i acceleri molt més l'economia. Però en el conjunt, jo crec que serà més un creixement moderat.
Però ho veiem verd, eh? Ho hem sentit primer aquí, eh? Vale, ho hem sentit verd. Primer aquí, jo... ho veiem verd, diner fàcil...
Jo el veig verd.
Vale.
Sí.
O sigui, és consell d'inversió i diner fàcil invertir-ho en 500, que farem
no. No em feu cas, a mi. Si voleu fer diners, no em feu cas. Això és lo essencial.
Va, molt bé. Següent pregunta. A veure, això ja no és un si passarà al món, perquè això ja ha passat. La pregunta és si passarà a Occident. Arribarem a veure algun influencer sintètic, és a dir, no humà al mainstream?
Sí, però és que ja existeixen. Jo crec que aquesta pregunta ja va tard. Vull dir, ja hi ha
diversos merda, influencers. Ja va tard. El que passa és que no
hi ha... Hi ha diversos influencers amb milions de seguidors. Ara, una altra cosa és que el fem servir tu i jo, perquè això no passarà, eh? Però sí, ja hi ha molts influencers generats per això. El que segurament haurà de regular-se aquesta part. I jo podria veure una regulació de... Escolta, aquest influencer és ja, val? Per què? Perquè és que ja n'hi ha, eh? O sigui, però ja fa... De fet, ja fa, potser m'atreviria a dir que fa més d'un any. Potser el 2024 ja n'hi havia algun d'aquests que eren... Eren només de fotos, fins fa no molt, ara ja són en vídeo, val? Però com que el tema de consistència de generar personatges ja està gairebé resolt a nivell de generació d'IA, pots crear aquestes personalitats que cada cop que ja n'has contingut és exactament el mateix, la mateixa persona, val? O sigui, sí, el que no et sabria dir és si... Això farà el salt a tipus la gran pantalla i la tele. Sé que hi ha hagut alguns pilots, però no sé si hi haurà ja, per exemple, presentadors de telenotícies que ja siguin només IA i tot això. Per mi tindria tot el sentit del món en segons quin tipus de programes on s'aporta molt poc. O inclús hi hagués un canal de televisió que tot està generat per IA. Jo no el consumiria, però entenc que podria ser interessant. Però més que res com a mesura de gastar menys com a canal de tele, per dir alguna cosa. O inclús per llengües minoritàries. Igual tindria sentit quan no troba gent que parli aquell idioma, però vols donar-ho, doncs, per què no, saps?
Ostres, perdó per la pregunta obsoleta que s'hagués tingut que contestar el 2023, però jo no sabia que existien, però... És a dir, saps per què tinc fe jo en la raça humana? Perquè, a veure, o sigui... És que aquest tema està molt vinculat a molts esdeveniments que passen en la societat. I deixa'm fer un metapunt aquí. Jo penso que aquestes coses no passaran, val? És a dir, no existirà com el reemplaç exacte d'una per l'altra. De la mateixa manera que quan t'he fet la segona pregunta de si la IA desplaçarà totalment alguna feina, per mi és un sí claríssim, val? I ja ho veurem a final de 2026, val? Però és a dir... Quan hi ha un vehicle que és merament econòmic, que és el que dirigeix l'outcome del que té que passar, aquí no hi ha dubte. És a dir, si un paralegal, tio, fa la feina més lenta i costa més diners, posaran a una persona, posaran un ente que no es cansa, que no es posa malalta i que cobra menys, ¿vale? I que cobra per tokens. ¿Vale? Però en canvi, amb aquest concepte d'influencers a mi em costa molt. I poso diferents exemples. Jo estic segur que, no sé, dintre de 3 anys, tu, si poses un Optimus en allà en un ring de MMA, o sigui, el pobre el destrossarà, ¿vale? I serà com mil vegades superior a un humà, com ja ha passat, doncs, no ho sé, amb els escacs, amb el Go o el que tu vulguis. Però, tio, ningú vol veure això. O sigui, perquè, tio, com a humans ens agrada el drama, no? És a dir, tio, si el Barça de cop comença a tenir humanoides, ningú mirarà perquè, no sé, és com... Mira, em recorda molt a les keynotes d'Apple. O sigui, les keynotes d'Apple ara són indubtablement més estètiques, més boniques, més espectaculars, no? Però són una puta merda, tio, perquè estan escriptades, no? És a dir, que ja saps el que passa, que ja saps el que passarà, que ningú s'equivocarà. Abans, tio, sortia un senyor amb un clicker, amb un PowerPoint a darrere, tio, que hi havia tensió en allà, perquè tu sabies que es podia equivocar. Alguna cosa podia anar malament, no? Hi havia com aquesta vividesa del directe. Clar, en el moment que tens això, i que és un robot el que funciona i el que ho fa, és com, bueno, pues, ja saps que no passarà res, saps? Llavors és com, bueno, pues, bueno, ho miro, però ja sé tampoc que no em sorprendré, perquè començarà i acabarà de la mateixa manera. En canvi, amb el rotllo del directe, i és per això que els esports, no ho sé, o sigui, estan com revivint i els, com et diria, els events en directe, perquè, no sé, jo crec que com a humans ens mola aquesta idea. I per això jo no tinc fe amb els influencers sintètics, però bueno, si em dius que va passar el 2019, això ja, jo ja m'ho crec, ja està. Vale, no, no passa res. Següent pregunta. Vinga, va. La Unió Europea seguirà tenint 27 membres?
Oh, és molt bona aquesta. Estic zero actualitzat amb això.
Jo també, però sí zero, que, però sí que, zero, si no tinc ni idea.
Sí que em sona que hi ha hagut alguns països que s'han volgut anaccionar i estan anant més ràpid pel conflicte amb Rússia. Exemple, Moldàvia, val?
Si correcte, aquesta, et puc treure un petit shortlist dels que estan en la llista, perquè, clar,
no tinc ni idea. Jo dic si no els aquests.
Vale. Val. Albània.
No.
Bòsnia-Herzegovina. No les
tampoc.
Saps posar al mapa. Vale,
sí, sí, però no, Georgia, perquè hi ha estat. Però et puc donar els motius per què. Albània i Bòsnia és que no tenen una immediatesa a nivell de conflicte polític. Georgia, per exemple, sí. Georgia sí que la però no, Georgia és més aviat... Sempre ha estat considerat, i sap greu dir aquestes coses, aquells tres països que hi ha allà, Georgia, Armènia, Azerbaijan, són com una Europa de segona categoria perquè ningú sap que està en Europa, val? I per tant, jo crec que és més el col·lectiu, l'imaginari col·lectiu d'Europa, ningú sap que aquests països poden formar part d'Europa, però jo també diria que no serà dels primers països on entrar. No, l'any que ve no, potser 2027, sí. Però estic posant moltes coses a 2027,
No, no, està bé.
Montenegro, tres quarts del mateix que Albània i Bòsnia.
Moltes coses.
No, 2026 tampoc, Montenegro.
Sèrbia?
Sèrbia sí, tot i que hauria d'estar al mateix grup que Albània, Montenegro, Bòsnia i tot això, però Sèrbia, dins de la regió dels Balcans, és el país que immediatament, després de Croàcia, que té més sentit a nivell econòmic, val? Jo crec que aquest sí que podria ser 2026, podria ser l'any.
Ara venen les dues patates calentes. Turquia?
Turquia és complicat. Per què? Perquè, o sigui, a mi m'agradaria que fos que sí, val? Per un tema també, i aquí també hi ha una part de Bòsnia, té un component, i Albània, que si fixes, Bòsnia, Albània i Turquia són els tres països musulmans, val? D'Europa. Segur que n'hi ha algun més, però a grans trets em sona que són aquests. I en aquest moment, en els zeitgeist que tenim ara, fer entrar un país musulmà a la Unió Europea, segurament no està ben percebut per l'opinió pública que està, evident, pendularitzant cap a l'extrema dreta. O sigui, seria un moviment molt positiu per mi, a títol personal, perquè ajudaria a contribuir a una acceptació millor de que els països musulmans no són la font de problemes dels que tenim aquí, però l'opinió pública pot generar encara més rebuig. Val? O sigui, és una patata molt calenta a Turquia. Jo crec que...
I ara, vale, i ara et poso la patata més calenta, que jo crec que no és la més difícil, però és la més calenta, és Ucraïna.
Ucraïna, jo crec que sí. Jo crec que sí que...
Creus que sí,
Jo crec que sí, pel tema de la protecció del conflicte bèl·lic. Jo crec que li acabaran fent un fast track precisament per això.
Ui, perquè ho hem sentit venir aquí. Rascada. O sigui, serem 28.
Sí, jo crec que sí. No sé què has d'apostar. I no hi ha Moldàvia aquí, perquè si Moldàvia les eleccions... Potser no han començat el procés, però van fer unes eleccions i va guanyar la candidata pro Unió Europea. Evidentment, és el país més pobre d'Europa i segurament ningú el vol, no es vol veure en pintura perquè a part no aporta res a la Unió Europea, paraules molt fortes, però són molt bona gent, tio. I també tenen un conflicte allà al costat bastant complicat. Aleshores, també, per mi, jo crec que haurien de passar a formar part de la Unió Europea. Però és veritat que a nivell econòmic i aportaria molt poc i segurament també seria percebut com ja estem posant un altre país deficitari, I em sap greu perquè sé que hi ha moldaus i moldaves que ens escolten al programa. Tinc constància.
No ho sé, Àlex, jo com a persona que té el passaport espanyol has d'empatitzar. Nosaltres vam ser aquest país, saps? Vull dir, ens van ajudar, vull dir, ara.
Sí, però no estem en època de bonança. Aquest és el meu punt.
No, correcte,
en època de bonança pots posar més plats a taula, però precisament ara que estem en aquest moment de que, ui, primer els de casa, saps, i merdes similars, és molt difícil de justificar que posis estats tremendament deficitaris o que aportin un cert grau de conflicte amb els membres que ja estan dins, val? A menys que hi hagi una situació humanitària, com en el cas d'Ucraïna, però si el que has de posar és més països musulmans, és complicat de gestionar amb la meitat de països membre que ara estan governats per la dreta o per l'extrema dreta. Jo crec que, tot i que seria la cosa correcta per fer, i si jo fos la persona que estigués al càrrec, ho faria, evidentment, però és difícil de gestionar. I té que generar més tensió, també.
Següent pregunta. Haurem entrevistat a Joan Laporta?
Oh, és molt bona. No, perquè jo crec que no el necessitarem. També et diré que ara estant com a president del Barça és més complicat. Joan Laporta, quan va a llocs d'aquests? Quan estàvem en època d'eleccions i quan no estava? O sigui, per què va anar a la sotana? Perquè van passar tots els candidats per allà de les eleccions del Barça i ell no era president. Aleshores, per això hi va anar i per això per la sotana van passar pues, el Benedito, el Víctor Font, el Laporta i tres o quatre més, no? Però en el punt que està ara, de que ja és president del món, sí, jo sempre dic que el president del Barça és la persona més important de Catalunya, val? I amb més rellevància a nivell polític i tot, sobretot quan ens governen els socialistes que encara tenen menys pes de portes que van fora, no? Però no, Laporta no passarà. Sí que passarà algun altre candidat a les eleccions del Barça. Això sí que ho veig, val? De fet, em consta que s'està cuinant un, val? Però no Sandro Rosell.
Nen tard, ja, i encara ens en queden 3 o 4, Ojo,
t'atenem més ràpid.
A veure, no, va, la següent és molt ràpida perquè ja l'has contestat parcialment, perquè és la de veurem el dispositiu de Jonny Ive, sí.
Va, jo et diré que, ja per fer resposta ràpida, no, 2027.
No, que no l'hem vist. Sí. Passaran moltes coses el 2027, eh? Aquí sí, ho he sentit primer, sí. Vull dir, però...
Perquè
descanseu el 26...
Sí, exacte. Que jo tiro moltes coses endavant, saps? I després penso, l'Àlex del futur ja se'n preocuparà d'això. Després em cago en l'Àlex del passat perquè m'ha donat massa feina. Però bueno, vist tranquil amb aquesta metodologia. Next.
Següent. A veure, el 2025 clarament no ha estat l'any del Bitcoin. La meva pregunta és... 2026, per sobre, o sigui, que és quasi de polimarket aquesta, eh? Per sobre o per sota de 150.000 dòlars?
És molt bona. Mira, aquest jo crec que ha estat el primer any natural des de 2018, que va ser quan vaig comprar Bitcoin per primer i gairebé per únic cop, en què no he mirat on estava Bitcoin. O sigui, no tinc ni idea. Crec que l'últim cop que vaig mirar va ser o al gener o al desembre de l'any passat, perquè sí que va haver-hi aquells episodis que passava dels 100.000 dòlars, tal, val? Crec que en tot l'any no ho he mirat. Ha estat un any que ha estat desconnectat de tant de borsa com de Bitcoin, val? I d'altres actius d'aquest tipus. Però després de ja un any i escaig de polítiques random de Trump i tal, vull pensar que tota aquesta inestabilitat que ha creat a nivell polític s'acabarà consolidant d'alguna manera i que sí, hi haurà certs moviments que començaran a tenir sentit, val? O sigui, jo crec que ara ja ha fet tot el rebombori que havia de fer a nivell de destrosses i que ara, d'alguna manera, també els mercats l'estan corregint una miqueta de Trump i dient, escolta, necessitem una miqueta més d'estabilitat i Bitcoin, tot i que no és regulable, tot això, sí que hi ha certes polítiques, o sigui, se li està fent cert lobby a nivell intern perquè ja faci polítiques d'estabilització o favorabilització a Bitcoin. Jo crec que sí que serà més estable, que hi haurà creixement, serà un any bo per Bitcoin i que acabarem per sobre els 150, no ho sé, però sí que el passarem diverses vegades. Vull dir, jo crec que hi haurà aquests pics. No sé si acabarem l'any per sobre dels 150. Si hagués d'apostar, et diré que no, val? Però que sí que l'haurem passat durant l'any.
Així m'agrada que et mullis. Molt bé, molt bé.
Sí, no tinc res a perdre, perquè al final, vull dir, això és com Nostradamus. Dites moltes coses, la que encertes, aquella en farem molts tuits i farem molt contingut i diuen, mira, l'Àlex és un visionari, però de les altres 14 prediccions que s'han anat a la merda, doncs, vinga, a sota la catifa.
Acabes d'explicar la clau d'aquest episodi i és que et faig moltes preguntes perquè jo sé que almenys una l'encertaràs i aquesta, o sigui, la magnificarem, ho vas sentir.
Ni una.
No, no, igual, no, però una l'encertarem. Llavors, tio, agafarem el clip d'aquella i el posarem fins a l'eternitat. És a dir, direm, ho vas sentir primer aquí, si vols tenir els insights del següent any a escoltar-nos, etcètera.
Farem que el diari es porta amb els fitxatges. Fantàstic. Vinga.
Mira, aquesta no és tan binària, però és que és una que em té molt... Volia sentir la teva opinió d'això. De la mateixa... O sigui, hi han com moltes senyals socials que l'opinió pública a vegades canvia la seva manera de percebre-les, no? No ho sé, et vaig a posar un exemple molt tonto. Als anys 1700-1800, estar morenos, entre cometes, era... simbolitzava com, bueno, una classe social baixa perquè estàs tot el dia al camp, tal, i estar blanquet era guai perquè semblava pues, que passes el dia al palau. Això és una cosa que ha canviat i ara sembla com que no? Que el fet d'estar moreno doncs, és un senyal social positiu perquè significa que no tens, que pots viure sense treballar i pots estar tot el dia a la platja.
Exacte.
La meva pregunta és, creus que la desconnexió digital es començarà a percebre com un símbol d'estatus o no?
Sí, mira, ja et diré, perquè ahir ja he sentit en un parell de podcasts, i ja saps que això és la meva font d'informació primària, els podcasts i algun tuit random, que és que les noves generacions estan començant a adoptar molt els dumb phones, val? Els telèfons tontos. I això és molt bo, tio. O sigui, realment,
bon parell.
Jo pensava que això era una cosa més de millennials, que ja ens havíem cremat amb tota la sobreexposició, els algoritmes, tal, 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 i que jo conec gent, que porta ja telèfons menys sofisticats o que tenen aquestes, inclús les aplicacions minimalistes, aquestes de, jo tinc, una miqueta com tu, no? Que diuen, tinc les quatre aplicacions que necessito, no tinc social media, no tinc ni colors, el telèfon el tinc en blanc i negre, o el tenen limitat per temps, o tenen, no sé si coneixes el Brick, que és el... és un dispositiu físic que et permet briquejar el teu telèfon quan fas certes coses i que has d'anar a casa per desbriquejar-lo, bàsicament. Bueno, és igual, ja parlarem algun dia d'aquest. Però es veu que són les noves generacions, ja no sé quina és la que va després del Gen Z, que són els que estan adoptant els telèfons estúpids. Val? Jo crec que sí, hi ha un valor, hi haurà un valor contracultural, també un moviment contracultural d'estar completament desconnectat. L'off the grid ara mateix es percep més com una cosa de poder adquisitiu, com d'estil de vida i d'opcionalitat que fins fa poc era com l'amic friki que no volia estar a WhatsApp. No, ara jo crec que sí, jo crec que començarem a veure més una desconnexió no, evidentment, no total i no serà, l'adopció no serà radical encara el 2026. De nou, jo crec que 2027 serà millor any per això, però és que m'agraden més els anys imparells, tio, a mi els anys parells els trobo avorrits, tio, els anys parells no m'agraden. És una cosa que és meva, no sé explicar-te per què, però trobo que els anys parells no són tan rellevants, saps? Però, bueno, no són tan memorables. Menys
per última pregunta.
Sí, però 2002, tio, és raro. Capi, 2001, pots recordar bastantes coses que van passar el 2001, eh? Però, bueno.
Hòstia, només en recordo una.
Bueno, vinga, digues. Següent.
Penúltima.
Sí.
Foc a terra serà més vist que escoltat?
Aquesta depèn de nosaltres. Sí. En data de 1 de gener comencem a fer els shorts. Ens posem les piles a nivell de vídeo i trobem una persona que ens ajudi amb això. Sí, val? Perquè és relativament fàcil. Vist, i ara posaré la puntilla, el corol·lari, ho pots aconseguir molt fàcil perquè els reels tenen un nivell de visualització altíssim. Val? Una altra cosa és els episodis sencers no seran més vistos que escoltats amb àudio.
Clar, però, clar, espera.
La lliga dels shorts...
Deixa'm definir la mètrica. Perquè, clar, això se'ns estan endemà ara. Val. No exactament, no. O sigui, la mètrica és... Nosaltres generem unes descàrregues dels episodis amb àudio X al mes, d'acord? Que ja venen doncs, per Spotify, per Apple Podcast, que si la gent escolta doncs, a Pocket Cast, on Overcast, on sigui. Vale. Això són les descàrregues amb àudio. El seu... comparatiu natural seria episodis YouTube. De YouTube, no? Exacte. És a dir, però no els curts, sinó els episodis sencers.
No,
és a dir, el numeret que
no
genera les descàrregues... Vale, llargs.
Els llargs no, però 2027 sí, tio. Per què? Perquè hi haurà aquest any, vull dir, és un any de transició, però ja ho veuràs.
Entenc.
Però es pot aconseguir en un any natural, eh? Nosaltres com hem aconseguit amb el de Mars-Based, ja hem aconseguit amb un any, o sigui, en menys d'un any, amb 6 mesos, hem aconseguit que el vídeo sobrepassi l'àudio, tio. O sigui, es pot aconseguir. Ara bé, estic amb una persona full time fent aquest tipus de coses, val? Nosaltres no la tenim. Per tant, per això vaticino que nosaltres ens portarà un any fer-ho.
Llavors, última pregunta, que és l'única que m'interessa a mi, de totes les que hem fet, i és: Fernando Alonso guanyarà alguna cursa en el Mundial del 2026 o no? I no em pots dir el 2027 perquè es retirarà, vale?
Ah, anava a preguntar si Fernando Alonso seguia en actiu, saps? Vull dir...
Segueix en actiu, clar que segueix en actiu. No. Home, per favor, és el meu heroi de la infància.
No tinc ni idea, de fet, li desitjo que no, perquè em cau molt malament, saps?
Ah, oh, per favor...
Sí, tio,
o sigui,
vull dir...
No podries fer que et caigués bé només pel fet que a mi... O sigui, perquè em cau molt bé, és a dir, com em cau molt
no,
bé...
No, perquè és fatxa, saps? Aleshores no em cau bé, saps?
Vull dir, no ho saps.
Allà tu, si t'agraden
no,
els fatxes...
No has parlat amb ell, no has parlat amb ell, no ho saps, Déu meu.
No, o sigui, no guanyarà res i, de fet, espero que no guanyi res, saps? Vull dir, aquesta és la meva presó. Jo em mullo, tio, jo aquí...
Jo dic que farà alguns podis, però no guanyarà cap cursa molt al meu pesar. Però bueno, en fi, jo
tinc una pregunta per tu per tancar, Marc. No en queda cap, no? Podem tancar amb una pregunta que jo crec que és la més complicada de totes. Mira que me n'has fet de molt complicades, eh?
A veure.
Quina serà la següent gran adquisició de Vending Spoons?
Aquesta és bona. A veure, espera, deixa'm un moment per pensar-la, molt ràpid. Deixa'm un moment per pensar-la, Ah, és que estan comprant tot el legacy internet i...
Bueno, i Eventbrite no és tan legacy, Vull dir que no és tan legacy. És veritat que ja no està en el millor moment, però havia estat l'estàndard de mercat, Eventbrite.
Ja, més que el legacy, potser volia dir com les velles glòries, saps?
Sí.
A veure, hauríem de pensar en alguna cosa com que fos com un... com una vaca d'aquestes que muny profits i que tingui sentit dintre del seu... O sigui, si jo tingués que dir una, però que no, és que no serà aquesta, val? No serà, però
val,
per la naturalesa del producte, jo diria que algo tipus Yahoo, saps?
Oh, val, tu has anat molt al legacy, eh?
Bé, sí, he anat molt al legacy. Però vull dir, algo de l'estil, saps? És a dir, per exemple, jo que sé, Marissa Meyer va intentar reflotar-lo, i tio, ni així. I és la mítica empresa, això, no? Que és AOL de, bueno, doncs, com d'internet, no? De dir, bueno, doncs, estan allà amb un model de negoci molt estrany que viu de coses totalment anacròniques, però que potser dintre d'aquella batidora que tenen igual té sentit. Jo diria una cosa d'aquestes. A veure, deixa'm, potser si penso més et diria una altra, però...
Jo si vols que em llenci la piscina...
A veure, què tens?
Crec que no ho faran, Però perquè és massa aviat i tampoc vull tirar la pilota també el 2027, però jo veig que acabaran comprant Zoom.
Oh, bona! Mi és més bona la teva. Sí, és bastant més bona la teva. Sí, pel model de negoci és més bona la teva.
Encara d'acaba de baixar, perquè Zoom, des de la pandèmia, doncs que no ha acabat d'aixecar cap, encara és reflotable, jo crec, però acabarà sent un asset in distress d'aquests de dir, vale, ja li han invertit tant que ja no hi ha manera d'aixecar-ho i que cada cop té menys sentit, però té una distribució bestial. Val? S'ha convertit en un estàndard de mercat, però és veritat que li comencen a sortir... I comencen a créixer els enanos, val, al voltant. I això és una miqueta el que acaba...
Deixa'm el meu, la meva segona opció, val, l'opció B, perquè jo veig que has tingut com més temps de pensar-ho.
No,
ho
he improvisat ara,
Vull dir,
està completament improvisada aquesta pregunta.
Vale. La meva opció B, jo en dic dos, vale?
Val.
És a dir, la meva primera és Yahoo, però aquesta no és realista. Bueno, no és realista. O sigui, no és realista, però han vist el que estan comprant, quasi que, bueno, podria ser el seu següent.
Correcte.
Opció B, per mi, seria Duolingo.
No!
Opció Duolingo C...
A veure, però bueno, val,
C, per mi, opció C, Discord.
Veig Discord, no veig Duolingo. Val? No,
no
sabria dir
Duolingo,
els motius.
Interessant.
No veig Duolingo, però... Però pot ser, Vull dir... No ho sé, tio, la veig encara massa viva, tot i que també, les accions van cap avall, Però la veig massa viva.
És asset industrial total, també, Duolingo.
Ja. No, pot ser, I tens, al final tens una penetració de mercat, però aquí sí que és bestial. O sigui, quan vas al metro, tio, cada dia veig puc comptar 15 persones fent el Duolingo. Val? Al meu voltant, tothom fa servir. És bastant, és com el Messenger de fa molts anys. És tothom el fa servir. O el WhatsApp, eh? Val. I Discord, si la veig més, però és que, clar, Discord, en realitat, jo no sé com està a nivell de financials, però sí que, per exemple, ChatGPT me la donava com a possible candidata a sortir a bolsa, val? Perquè jo era una de les preguntes que li havia fet. O sigui, jo, mira, et diria les preguntes que li havia fet a ChatGPT, eh? Que era, dic, dona'm les teves prediccions per empreses que han de sortir a bolsa, val? Ja en parlarem un altre dia, si a cas. Visió general de l'economia, conflictes geopolítics, després, 4, necroporra, qui palma de gent famosa, vale? Però això també ja ho farem un altre dia. 5, tendències culturals de consum i de negocis. 6, estat de l'art de intel·ligència artificial. 7, gran cagada d'Elon Musk. Vale? Aquesta és la que voldré que em contestis tu ara per anar tancant. 8, evolució dels programes dels llenguatges de programació. 9, indústries que passen a ser mainstream, que encara no ho són. I 10, prediccions per Mars-based. Vale? Aleshores, per què se m'ha acudit la venda d'X punts? Perquè dic, hòstia, hauria estat una gran pregunta per fer-li, però no, se m'ha acudit ara. Vale? Aleshores, per tancar, et pregunto tu, quina creus que serà la gran cagada d'Elon Musk el 2026? Perquè porta un temps molt tranquil·let.
Hòstia, és que no estic molt qualificat per... Quina seria la del 2025, per entendre-ho, eh?
Perdona. Perquè et deia allò de Discord, perquè a la llista d'empreses que m'ha donat, que són SpaceX, Anthropic, OpenAI, Kraken, Xanadu, Dataiku, Discord i Bolt, val? Són les empreses que han de fer un IPO l'any que ve. Quina està la gran cagada del 2025? És que és això, ha estat un any que... És que ja no me'n recordo de principis d'any, però sé que ha estat l'any que s'ha calmat. Val? S'ha calmat. Bueno, no, de fet, no va ser el saludo nazi, va ser aquest any? Va ser quan la presa de poder de Trump va ser el gener de 2025, no? O vaig equivocat? Allà, jo crec que a partir d'allà...
No sé si qualifica el 2025-2024, no ho sé. En fi, saps què et dic? Mira, vols la resposta com contrària? Tio, no li desitjo cap, tu. O sigui, jo li desitjo bé.
Vale.
Perquè porta progrés i ens porta coses guapes, tio. I a mi, si em segueix, ensenyant vídeos de coets que s'agafen amb pinces i em treu models nous de Tesla i em fa coses guapes d'aquestes, o sigui, jo sóc fan. O sigui, aquest home, és a dir, en el seu estat de bon judici, només fa que treure'ns progrés guapo, i a mi aquestes coses m'agraden. O sigui, a mi, si fa alguna animalada d'aquestes, tio, que jo què sé, canvia un coet a la lluna o no sé, jo sóc, no sé, a mi, no sé, a mi em porta coses bones, Elon Musk. És a dir, a diferència de molta gent, el té com molt atrapat amb temes polítics, a mi és que a mi és absolutament igual. O sigui, t'has passat el joc 27 vegades, fes el que et surti dels ous, fill. Però, mentre no te'm retiris i em segueixis fent coses interessants, és a dir, que, no sé, o sigui, estiguis com... segueixis posant com tota la teva riquesa en joc una altra vegada per experimentar en el món, tio, good for you, em sembla bé. Espero que no foti cap cagada, tio, que s'entri el cap i que es dediqui a... això, home, a fomentar les ciències i ser el nou Medici.
Va, en un minut sortiran els Epstein Files o no?
És que no creus que si no han sortit és perquè...
Bueno, és que
hi ha tanta gent pringada.
Han publicat una versió hipercensurada, que dius, quin sentit té, està tot... tot. No has vist el que han publicat?
No, és que no he vist que en el mateix...
Tot està tatxat, tot són pàgines negres, està tot completament censurat, i dius, per treure això, o sigui, clar, què passa? Que és que Donald Trump està al mig de tot això. O sigui, jo crec que inclús Elon Musk està en el fregao aquest, eh? Però bueno, vull dir,
bueno,
a mi seria...
De fet, quan va haver-hi, i perdó que jo no sóc com un gran expert de política social així, com sí, de coses que estan al dia, diria que el gran trencament entre ells dos en el seu dia va ser perquè Elon Musk va dir, si no han tret els Epstein Files és perquè Trump està en ells diverses vegades. Ser ell qui ho va dir, certament, no? Per tant, dir,
sí, entre altres
per
coses,
algun motiu...
sí. Han trencat per més coses, però sí, aquest és un...
Vale, però vull dir, o sigui, era una cosa que era mig sabuda, vull dir, públic, perquè vull dir, ell... va ser ell qui ho va posar com, a la palestra. Jo crec que evidentment que hi és, no? És que, tio, a mi és un personatge que em té fascinat, aquest home.
Sí.
És a dir, sobretot em té fascinat el seu interès per la física. És a dir, per què tenia com... No ho sé, és a dir... el venien com aquest geni de les finances, no? Que diu, carai, aquest geni de les finances, tio, no sabia ni el que era un canvi de divisa. O sigui, però aquest tio, per algun motiu, tenia accés com a la recerca i als laboratoris de física més avançats dels Estats Units i no entenc el per què. És a dir, és aquestes coses que moltes vegades m'he preguntat i intentat entendre i és, no ho sé, vull dir, d'aquests afers que hauria de ser una mica més llest per entendre, o potser més conspiranoic, potser, per entendre el que hi ha darrere. Però algun dia podríem fer un episodi d'ell així com m'obligaria a recercar-ne una mica més la seva existència. Però, tio, una cosa curiosa, eh? Perquè saps què passa? Que és com, moltes vegades, com aquesta narrativa més transversal, perquè jo et dic Epstein i què penses? No sé, penses mansió, illa, jet privat, putes i és un pedòfil, vale? Vale, però, o sigui,
dic això és com... Bon resum.
Sí, no, però vull dir, és el que a l'imaginari col·lectiu s'ha quedat d'ell, però en realitat, jo no sé, o sigui, a mi aquestes coses, vull dir, em semblen ok, estic segur que hi ha més gent que fa això i no és rellevant, però en canvi, tio, com és que tenia com connexió amb els, no ho sé, amb les ments més punteres del món de la física? O sigui, què pinta això amb Epstein? És a dir, per què aquest senyor era el mecenes o el patró de tots aquests laboratoris de recerca? O sigui, quina connexió hi havia amb això i els, no ho sé, les agències secretes? A mi això em té fascinat, és a dir, perquè no entenc la connexió.
Estic veient un episodi d'Epstein per començar l'any, eh? Però bueno...
Bueno, i... a mi m'agradaria, ojo, sí, a mi m'agradaria, però és a dir...
Vinga,
no
queda,
sé,
eh?
O sigui, no,
desig per l'any
no
que
entenc...
ve.
Mira, però sisplau, fem-lo perquè el recercaríem molt a gust. Apunta'l. Però no entenc la connexió si no em poso com el barret del paper de plata i no vull posar-me el barret del paper de plata, saps? És a dir, vull pensar que hi ha... Home, si tornarà. Vull pensar que hi ha alguna explicació més raonable que aquesta, però no la tinc, llavors. Això és la
apunta
meva...
Apunta la llista, història. Marc, perquè crec que és un bon desig pel 2026 i aquest temps, doncs, crec que aquest episodi surt la setmana que ve, no? Per tant, desitjaria a tothom una bona entrada d'any, que hagueu passat bones festes, que hagueu digerit el torró i les neules i ja està, i feliç 2026.
27, que el 26 no passa res. És el 27.
Ah, bueno, passem ja directament al 27. Sí. Fantàstic.